A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 38 minuts del matí. Tornem a agafar el fil que havíem deixat en part a la primera hora de programa, en la qual us havíem comentat el posicionament de diferents formacions polítiques, en aquest cas de les notes de premsa que tenim sobre la taula, tant del PSC com de la CUP, a l'entorn d'aquest conflicte entre treballadors i ajuntament, sobre la reducció d'un milió d'euros en el capítol 1 de personal, etc etc. Passem pàgina, però, establint una relació, també amb el que hem dit a la primera hora de programa, perquè, com tots vostès saben, en el ple del passat dilluns, el regidor de la CUP, Òscar Ortiz, es va absentar, va marxar del ple en solidaritat amb la protesta dels treballadors municipals que va tenir lloc, doncs, en els minuts inicials del ple. Per tant, van quedar moltes coses per dir i, en aquest cas, en la seva nota de premsa, la CUP diu que va abandonar el ple, però no la responsabilitat, però ahir, en roda de premsa, el regidor Òscar Ortiz també va fer una disculpa pública, per si algú es podia haver sentit, doncs, dolgut o d'alguna forma molest pel fet que el regidor va obviar el seu paper, la seva condició, i va decidir absentar-se del ple quan alguns creuen que, bé, que la responsabilitat obliga o hagués obligat a continuar a la sessió municipal. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç, de nou. Efectivament, Òscar Ortiz ahir va convocar roda de premsa. De fet, l'havia convocat davant de l'Ajuntament, però, donada la situació de pluja, finalment es va fer a l'Ateneu. I allà, doncs, va donar les seves explicacions sobre el què pensa la CUP del que va passar en el ple de dilluns. D'entrada, va voler mostrar primer la CUP solidaritat amb aquells treballadors de Telefònica tancats per l'acomiadament d'un company, etc. Ahir diverses sortia aquesta informació també en els mitjans de comunicació, i a continuació Òscar Ortiz també demanava disculpes a qui no hagués entès el fet que la CUP abandonés el ple de dilluns en solidaritat en els treballadors de l'Ajuntament. Va dir que un ple que havia de ser tranquil, doncs, no ho va ser finalment, doncs, per aquesta proposta, a causa de la necessitat expressada per al govern de rebaixar un milió d'euros del capítol primer dels pressupostos municipals, després, doncs, que la situació de dèficit reclami, doncs, aquesta rebaixa de la despesa. Entén Òscar Ortiz que hi ha molt poca voluntat de no afectar els treballadors, i això després, especialment també del diàleg que hi va haver entre els representants sindicals i l'alcalde, va acabar motivant l'abandonament del ple per part del regidor. Va dir Òscar Ortiz que podia haver marxat abans, però que va voler esperar-se a la represa de la sessió, doncs, per poder explicar els motius pels quals, doncs, abandonava la sessió. En qualsevol cas, va demanar Òscar Ortiz que s'escolti als sindicats, que es donin més dies per aquest diàleg que reclamaven els representants sindicals. Va dir Òscar Ortiz que no passa res per aprovar el pressupost al mes de març, si cal, doncs, acabar d'embastar aquestes propostes dels sindicats per tal d'evitar aquesta afectació des del capítol 1, i també que no s'amenaci ni a xantatgir, segons va dir Òscar Ortiz, a través d'una amenaça d'ERO als treballadors en aquest procés de negociació. A part, també va voler deixar clar que la intenció de la CUP és que es treballin més els pressupostos, també amb l'oposició, que les ordenances fiscals es portin en el mateix ple conjuntament, i també, doncs, aquesta demanda d'una major fiscalitat progressiva i que es mantingui aquesta unitat d'acció sindical. Això pel que fa específicament el tema de la protesta dels treballadors. Per la resta de punts que pensava esmentar, doncs, bé, va fer algunes consideracions sobre el que ja pensava dir Òscar Ortiz en el ple sobre el dia de la violència de gènere, sobre aquest punt del donar compte sobre aquest aspecte. Es va trobar a faltar, va dir Òscar Ortiz, transversalitat, ja que la violència no només afecta les dones, sinó també a homes, a transexuals, a bisexuals, i per tant, doncs, que tots els col·lectius que puguin ser subjectes de violència es puguin veure inclosos en aquesta, en aquests manifestos. També va expressar la seva protesta pel fet de que la Generalitat decidís canviar el dia de celebració del 25 al 23 de novembre només perquè hi havia unes eleccions. Va dir que si el dia és internacional i per tant no hi ha eleccions que valguin, va dir Òscar Ortiz. Més enllà d'això, també altres aspectes, el punt que havia entrat per la via d'urgència sobre la televisió, entén que hi ha poca claredat i doncs que està per veure com afectarà les estructures i també la ràdio municipal, i per tant es pensaven abstenir, segons va dir Òscar Ortiz. En el cas del menjador social es veu molt bé, entén que hi ha un drama social a Sitges poc visualitzat, però que en qualsevol cas aquest menjador no hauria de ser caritat. I per últim, sobre la moció dels desnonaments que presentava el PSC, entén que és una problemàtica que no s'entén com no s'ha resolt o no s'ha començat a intentar resoldre fins ara per part dels principals partits d'àmbit estatal. També proposava algunes esmenes del text que proposava el PSC, que va dir Òscar Ortiz que es conversarà amb el secretari per veure si hi ha alguna manera d'introduir-los, malgrat que s'entén la dificultat legal de fer-ho perquè, doncs clar, la moció ja ha estat aprovada. Per últim, Òscar Ortiz explicava també que dintre de les preguntes, a part de determinades preguntes al voltant del tema del capítol 1, doncs una fotografia, portava la CUP una fotografia que ja s'ha vist també a les xarxes socials d'uns militars
fent maniobres al Garraf.
Exacte, per la zona de Can Gras. Doncs volia preguntar a la CUP sobre doncs, si, què feien aquests senyors doncs, fent aquestes maniobres allà. Tanmateix va dir Òscar Ortiz que ja doncs, se li havia fet la pregunta informal i Jorge Carretero deia no tenir-ne coneixement
de l'existència d'aquestes
maniobres. Escoltem, per tant, doncs...
Tota aquesta intervenció...
Correcte, sí.
Les paraules que hagués dit Òscar Ortiz en el ple...
Condensades, doncs,
en una roda de premsa.
Escoltem Òscar Ortiz.
Un ple ordinari que es presentava l'endemà d'unes eleccions autonòmiques i que semblava que havia de ser doncs, un ple bastant tranquil, ja que portava 5 punts en l'ordre del dia, una urgència i una moció del grup municipal socialista, però va ser un ple que no va resultar ser un ple gaire tranquil, veient doncs, la protesta protagonitzada pels treballadors municipals amb motiu de la reducció del capítol primer plantejada per aquest govern de dretes que tenim aquí a la vila, anomenat govern de les noves majories. Farem una mica un repàs punt per punt del més destacat del ple, però voldríem començar com a grup municipal parlant d'aquest capítol primer, d'aquesta reducció. Ens trobem una situació de dèficit aquí en l'Ajuntament de Sitges, ja prou coneguda per tothom, una situació de dèficit que per tant exigeix una reducció de la despesa i que això doncs, es veu afectat en el que serà l'exercici del pressupost 2013. Una proposta de reducció de despesa que, com veiem, torna a passar, malauradament, i no ens agrada gens, per aquest manual neoliberal en què ens estem trobant ja últimament, que és tornar a reduir en el capítol primer, per tant, tornar a reduir en els sous i en els salaris dels treballadors, per tant, un nou atac a una classe treballadora amb la qual la CUP no hi estem d'acord. La proposta que fa el govern de la nova majoria va en tres línies. Una primera, que seria una reducció que ells anomenen la solidària entre tots els treballadors, que això afectaria els interins, els laborals i els funcionaris de carrera, que afectaria un 8% dels seus salaris. Si aquesta reducció anomenada solidària no es produeix, afectaria només els interins i els laborals i suposaria un 15% de reducció en els seus salaris. I si no, hi ha una tercera via, que és la que s'anomena la inaplicació del conveni, que esdevindria en un ERO que afectaria 47 treballadors, i que esperem que sigui una via que no es produeixi i que, com explicarem, no volem ni que es produeixi cap de les tres. El que estem veient és que estem davant d'una política nefasta, d'un error de càlculs en el que ha estat l'exercici del pressupost 2012, d'un error de càlculs sense haver estat capaç de preveure els esdeveniments, per tant ara volen tornar a aplicar aquesta retallada en el capítol primer, i estem doncs, davant d'unes maneres de fer completament de manual neoliberal, aplicant retallades a allò que els hi resulta més fàcil i els hi resulta més interès. Ho estem veient en la realitat municipal, han retallat serveis, hem tingut que viure el tancament d'un servei obert com era el RUSC, estem veient conflicte amb d'altres serveis per molt que estiguin dient o estiguin venent aquest discurs de que els serveis a Sitges no perillen, cada vegada estem veient que sí, que el perill persisteix, i estan tornant a retallar en aquest capítol primer que afecta doncs, als treballadors. Com a grup municipal vam preparar el ple tenint les juntes de portaveus habituals en la que es reuneixen tots els grups i ja se'ns va posar damunt de la taula aquesta possibilitat, perquè llavors semblava una possibilitat de retallada en el capítol primer. Alegaven que es tenia que reduir de nou 1 milió d'euros aproximadament. Ens explicaven a la Junta de Portaveus que la situació de la negociació entre l'Ajuntament i els representants sindicals, per tant els sindicats de la plantilla municipal, avançava molt a poc, ells plantejaven aquesta proposta de reducció solidària a l'entorn del 8%. Ens deien a la Junta de Portaveus que semblava que la negociació estava més, o la pilota de la negociació estava més en la taulada dels sindicats, o així ens ho van voler fer expressar el grup municipal de la CUP, que aquell dia vam assistir a la Junta de Portaveus, i que eren els sindicats que havien de decidir reunir-se en assemblea i negociar entre ells les possibilitats alternatives o les possibles acceptacions o no d'aquesta proposta per part del govern de dretes de la nova majoria. Teníem molt poc marge, també ens van dir, perquè el pressupost pels terminis administratius i pel calendari del plenari ha d'anar el proper 21 de desembre. I aquesta és la informació amb la qual la CUP doncs, ens aixecàvem d'una junta de portaveus. I ahir en el ple ens trobem en una situació tensa, en una situació amb la presència dels treballadors municipals, en la que els representants sindicals havien demanat la participació en el ple. No vull entrar en discussions de si se'ls havia vetat l'accés o no, perquè tampoc no quedava molt clar. Sí que hi ha unes normes de seguretat per lo que fa referència a l'aforament permès en el ple. No vull entrar en aquestes discussions, però ens vam trobar, això sí, en aquesta problemàtica de que semblava que no hi podia haver-hi presència per una qüestió o per una altra dels representants sindicals. I quan van poder accedir els representants sindicals en el ple i es va poder reprendre la sessió plenària, vam veure com a grup municipal que es demanava més dies de marge, però que no es volia negociar aquesta amplitud de marge presentant el pressupost municipal del 2013 més enllà del dia 21 per donar o per poder assolir un marge més ampli de dies que permetin de treballar més a fons i d'una manera molt més àmplia i molt més global partida per partida o al complet totes les partides de tots els capítols i mirar de veure minvada i si més no no acceptada, que és el que nosaltres volem expressar com a grup municipal de la CUP, aquesta reducció de nou, que seria la segona del capítol primer. La CUP obtenim doncs amb tot aquest episodi d'ahir més informació de com estava el procés del que inicialment se'ns havia plantejat en la Junta de Portaveus. Vam doncs arribar a una conclusió en aquell mateix moment del ple de que hi havia poquíssima voluntat per part del govern de la nova majoria, o així ho veiem, que hi ha molt poca voluntat de no voler afectar els treballadors municipals, i és quan vam prendre la decisió com a grup municipal d'abandonar el ple. Vaig aixecar-me, vaig abandonar el ple, sé que hi ha hagut o pot haver-hi algú que no ho hagi entès perquè la CUP abandona un ple. Vaig haver d'esperar que el batlle ens tornés a reprendre el ple, tornés a donar-nos un torn de paraula per poder justificar i poder explicar de manera entenedora, perquè a ningú li semblés estrany el perquè abandonàvem, però creiem molt necessari i molt legítima la solidaritat amb els treballadors que fem i d'aquí que abandonéssim aquest ple d'ahir. Què demanem davant d'aquesta situació? Què demanem com a grup municipal? Que s'escolti més amb els sindicats del que s'està fent, que la nova majoria sigui capaç de modificar les condicions per negociar-ho entre tots, que puguem seure en una taula de negociació amb els pressupostos amb més calma perquè ens otorguin més dies i ho puguem fer-ho entre totes, és a dir, els sindicats, l'oposició i el govern. També demanem que l'aprovació inicial d'aquests pressupostos es porti en el mes de gener, guanyant així aquests dies que els representants sindicals també demanaven ahir, i si l'aprovació definitiva del ple i del pressupost 2013 en el ple ha de ser en el mes de març, doncs no ho creiem que sigui descabellat i que tenen la possibilitat de fer-ho, perquè no hem d'oblidar que l'any passat l'exercici 2012 ja va ser aprovat també en el mes de març. Vam patir doncs, aquest endarreriment i no hi hauria cap problema. Veiem que són excuses el fet d'haver de complir en els terminis del calendari que la nova majoria ens està posant. Després també hi ha una qüestió, que és que demanem que la nova majoria ja no amenaci més ni provoqui més xantatges als treballadors municipals, amenaçant amb la possibilitat de l'ERO i els 47 acomiadaments. Per tant, des d'aquí fem una crida frontal a rebutjar ja els xantatges, és a dir, prou de xantatges. També els demanem a la nova majoria que, si us plau, que vagi complint amb la seva paraula. Volem recordar que ja va haver-hi una primera retallada que va haver-se d'incloure en el pressupost del 2012, una retallada que ells van vendre com a solidària, i que de solidària no en va tenir res, va ser completament forçada a través també dels decrets que venien per part de l'administració central de l'Estat. Va ser una primera retallada del capítol primer al voltant d'uns 400.000 euros. Amb això, tant en paraules del Batlle com del regidor Magí Almirall, es garantitzava, o això ells deien, les nòmines i els llocs de treball per lo que quedava de la legislatura, i estem veient que no és així. Assistim ara a una segona retallada, per tant, que compleixin amb la seva paraula. I és més, hi ha una clàusula, que és la quarta d'aquest acord al que es va arribar de la primera reducció del capítol primer, que deia que si arribava una retallada d'administracions supramunicipals, com han estat en la mal anomenada paga de Nadal, que tots aquests extres salarials, el social, el de formació, etcètera, etcètera, podia ser recuperat, o almenys aquesta intenció hi hauria des de la nova majoria. I estem veient altra vegada un incompliment de les seves paraules, és a dir, no tenen intenció de recuperar aquests extres. Ha arribat aquesta retallada supramunicipal, els treballadors municipals s'han vist sense la paga de Nadal, i des de la nova majoria no es rescabalarà, no es recuperarà per part dels treballadors aquests extres. Per tant, incompliment de les paraules per part del govern, i per tant el que la CUP demanem és que, si volen tenir credibilitat i recuperar la seva imatge, que compleixin amb la paraula. Però la seva imatge i la seva credibilitat creiem que ja no la recuperaran, perquè tornant un altre cop a reduir el capítol primer, veiem que han perdut molta legitimitat per poder arribar a acords amb els sindicats. Haurien d'esforçar-se molt, i és per tots aquests motius, centrat sobretot en el capítol primer, que nosaltres com a grup municipal, com hem dit, vam abandonar el ple. Tornem a reiterar les disculpes cap a qui no ho hagi entès o no s'hagi sentit llavors representat per nosaltres en tot el seguit de punts que es van treballar en l'ordre del dia, i que és el que doncs també ara repassarem. Per acabar, també volem reivindicar una qüestió que ja portem temps fent-ho, que és que volem que es treballin conjuntament els pressupostos amb el tema de les ordenances fiscals. No entenem com es porta primer a aprovació inicial un document d'ordenances fiscals on tu dius com a govern quina quantitat de diners recaptaràs i a través de quins tributs o taxes els recaptaràs, sense dir-nos alhora en el document del pressupost on invertir-ho. Creiem que és més lògic, més coherent, i és molt millor per treballar l'Ajuntament que presentin els dos documents alhora. Això ja ho vam demanar-ho en l'exercici anterior i no se'ns va escoltar, no se'ns va voler fer cas, no es va fer d'aquesta manera, i creiem que això el que fa és impedir a tothom, ja no només als grups de l'oposició, sinó també doncs als sindicats, als treballadors municipals que volen saber què els afecta i què no en els pressupostos, doncs tot això impedeix que puguem treballar amb comoditat. El que reclamem o demanem és que les ordenances fiscals i els pressupostos es passin els dos documents alhora, en aprovacions inicials i en aprovacions definitives. També reclamem més fiscalitat progressiva, és un exercici que la CUP el anirem treballant cada vegada més. Fins ara ens ha costat una mica acabar d'anar treballant un projecte, però cada vegada el tenim més definit, i en breu serem capaços de segurament ja posar damunt de la taula alternatives de fiscalitat progressiva per poder tirar endavant dins d'aquesta legislatura, si la nova majoria doncs les vol, cosa que de moment ens les han denegat. I voldríem també doncs incidir una altra vegada en que cal uns pressupostos participatius, ni que sigui en un tant per cent del pressupost o en alguns capítols en concret. Ara passaríem, si a cas, a fer un repàs dels punts de l'ordre del dia. Ens hi posarem sobretot en dos punts, que són els que es poden considerar principals o allà on la CUP anàvem a incidir una mica en el nostre torn de paraules. Un és el punt 2.1.1, que fa referència a la celebració del Dia Internacional de la Violència de Gènere. Nosaltres en aquest punt anàvem a votar-hi a favor, tot i que volíem en el torn de paraules esmentar que trobàvem a faltar una transversalitat cap al gènere. S'ha volgut anomenar aquest dia, i així és com surt en l'enunciat del dictamen, Dia Internacional de la Violència envers les Dones, però hem trobat a faltar, com diem, aquesta transversalitat, perquè la violència és de gènere. El manifest només parlava de violència envers les dones i la violència adopta moltes cares, pot ser psíquica, pot ser física, pot ser econòmica, pot ser política, ho estem veient cada dia. A part, la violència té múltiples víctimes, no només la dona, també pateixen violència els homes, els transsexuals, els intersexuals, etc. És per tant que des de les CUP sempre hem entès aquesta lluita com molt transversal i que afecta el gènere en global. És per tant que reclamem que des de les institucions se sigui capaç d'identificar aquesta problemàtica o aquesta xacra social des de l'arrel, és a dir, de que hi ha un model encara vigent patriarcal i que cal fer caure el patriarcat. Amb això de la violència de gènere també ho parlem des de dos nivells, des de l'estructural i des dels transversals, perquè la violència s'exerceix de moltes cares, com hem dit, però s'exerceix des de la societat, però també des de les institucions de l'Estat. No hem d'oblidar que el govern del Partit Popular ha intentat tirar endavant en les seves embestides neoliberals lleis antiavortaments, lleis contra els matrimonis gais, etc. etc. En la intervenció en el ple voldríem aprofundir a nivell local que des de l'Ajuntament de Sitges està molt bé que ens adherim a la celebració d'aquest dia, que està molt bé que es llegeix un manifest com es va fer dins de l'Ajuntament el divendres, però que des de nivell local s'aprofundeixi en els valors a través de l'educació i que per tant el nostre Ajuntament de Sitges pugui utilitzar aquelles eines municipals de les que disposem per a través de l'educació infundar aquests valors que facin destruir el patriarcat. I ens volíem mostrar també contraris a la prohibició de celebració d'aquest dia, doncs el seu dia, el 25 de novembre. Per a nosaltres no és una excusa que el govern de la Generalitat avanci les eleccions el dia 25 i per tant les eleccions prenguin tot el protagonisme i desplacin una celebració el dia 25, que des de les CUP entenem que ha d'anar més enllà del dia 25. Per això demanem aquest treball o reclamem el dia a dia i des dels ajuntaments amb les eines municipals de les que disposin. I aquí Sitges també. Aquest era el punt principal amb el qual de l'ordre del dia ens volíem manifestar. Ens van posar damunt de la taula en aquell moment una urgència que ja ens havien també doncs, avançat en la Junta de Portaveus, que era que l'Ajuntament de Sitges deixarà de formar part del Consorci per la Gestió de la Televisió Digital i Local Pública del Garraf, el que es coneix com la TDT del Garraf. En aquest punt, les poques informacions que encara tenim i la poca claredat de com quedarà tot un cop l'Ajuntament de Sitges abandoni el Consorci i vulguin tirar endavant el nou projecte que sembla ser ha de ser una televisió digital a través de les xarxes i d'internet, aviam això també com afectarà les estructures i tot el funcionament d'una ràdio municipal que ara mateix està doncs, funcionant a la vila i que funcionava en certa manera independent a la plataforma del TDT del Garraf. Veient que encara ens falta informació, en aquest punt ens anàvem a abstenir perquè ho volem mirar-ho amb més detall. Volem investigar també una miqueta més quina és la despesa i l'esforç que suposa exactament per a l'Ajuntament de Sitges pertànyer o no a la TDT del Garraf, i és per això que en aquest punt no podíem definir-nos a favor i anàvem a fer doncs, aquesta abstenció en el vot. I vam poder veure que finalment el regidor de Benestar i Família ens portava la memòria justificativa del menjador social i aquesta idea d'engegar aquest servei a la vila. Aquest servei és simplement engegar-lo, aquest és el pas administratiu que es portava en el ple, engegar aquest servei que a hores d'ara aquí Sitges no hi és. Això va ser una mica de dubte de si es portava o no, en paraules del regidor, perquè ens va dir que estava damunt de la taula del secretari, però que potser per la falta de dies no es portaria al ple. Vam veure que finalment es portava. Des de la CUP veiem amb molt bons ulls que es pugui crear un servei de menjador social a Sitges, i perquè cada vegada estem veient un drama social més accentuat, que per molt que ens doni la sensació que aquí a Sitges no hi és perquè de moment encara està com diem-ne tapat o poc visualitzat, però hi ha moltes famílies a Sitges que a hores d'ara doncs, els està costant molt tirar endavant les seves economies amb el dia a dia. Per tant, veiem amb bons ulls aquest menjador social. El que passa que volem mirar bé de quina manera es vol muntar des de la nova majoria, perquè no esdevingui un servei donat sota un concepte de una mica de caritat, que tampoc és el que trobaríem normal, no? Ha de ser un ajut, ha de ser realment un servei a donar-se, però no un servei que agafi doncs un caire caritatiu de les institucions cap a la població. I el ple era realment curt, acabava amb una moció del Partit Socialista de Catalunya que parlava sobre els desnonaments, amb l'intent doncs d'aturar també aquesta greu problemàtica i prendre mesures per aturar-los. Com a CUP volem destacar que hi ha 79.000 desnonaments entre el 2008 i el setembre del 2010 als Països Catalans, que hi ha 51 desnonaments més o menys cada dia a Catalunya, això amb dades d'entre el gener i el setembre del 2010, i per tant doncs les xifres parlen per si soles de que aquesta és una problemàtica completament abordable, i el que no entenem és que fins ara no s'hagin pogut posar d'acord i hagin inclús visualitzat un nou episodi esperpèntic, que és la reunió aquesta que va haver-hi entre el PSOE i el PP, i amb la qual es van aixecar la taula sense arribar a una solució. Què ens ha portat a aquesta situació? Doncs que abans del 2008, i per tant abans de l'esclat de la crisi, els bancs finançaven fins gairebé el 100% de la compra dels habitatges i feien els ulls grossos respecte a la capacitat de les famílies per retornar les hipoteques. Molta gent amb necessitat d'habitatge es va pujar al carro, però punxada aquesta bombolla immobiliària, el marc legal que acompanya aquest tràgic procés de correcció d'aquesta situació fictícia ha deixat a desenes i milers de ciutadans desemparats i perseguits per la llei. És aquest un marc legal que ignora les causes, els impulsors i els creadors de la bombolla, això primer, i de la crisi després. I estem veient que només culpabilitza o quasi en exclusiva a l'insolvent família que està sent desnonada. En aquesta moció volíem afegir-hi, a petició de la CUP, tres acords més als que presentava el Partit Socialista, que passaré doncs literalment a llegir-los. És a dir, què demanava la CUP en aquesta moció? Demanàvem afegir, bàsicament, obligar l'Ajuntament a habilitar un servei de seguiment en forma d'observatori de la situació global de l'habitatge i concretament dels processos d'execució hipotecària i de desnonaments a Sitges, amb la finalitat de visibilitzar una realitat sovint oculta, a l'hora de donar a conèixer les famílies en procés de desnonament, el servei d'assessorament legal i funció de mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l'habitatge a les esmentades famílies o persones. Volíem afegir un segon acord que era comprometre l'Ajuntament a coordinar el servei amb el servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya i amb les organitzacions socials, jurídiques i institucionals que actualment es dediquen a fer aquest seguiment i suport amb l'Observatori DESC, la plataforma d'afectats per la hipoteca, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, ADICAE Catalunya i altres. I un tercer acord era instar el govern de la Generalitat a emprendre protocols de seguretat i actuació per part dels cossos de seguretat dels Mossos d'Esquadra a la no intervenció violenta davant les famílies desnonades durant el desallotjament.
11 i 6 minuts són una mica eixut, així tot d'una tirada, perquè són, com els dèiem, els diferents arguments que hagués posat sobre la taula el regidor Òscar Ortiz en la seva intervenció en el ple municipal del dilluns, si no s'hagués pres, en aquest cas, a plena consciència la decisió d'absentar-se del ple en solidaritat amb la protesta dels treballadors municipals al claustre de l'Ajuntament. Alguna cosa més, Joan?
No, bàsicament això, només ens faltava per escoltar aquesta consideració final sobre la
possibilitat
presència,
de...
No, sobre la presència dels soldats espanyols de maniobres al Garraf.
11 i 7 minuts, Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.